i el vam celebrar com si guanyéssim un mundial. I bueno, allà va començar una història amb la selecció andorrana que sentim que picava això, crec que es va acabar ahir llavors.
Sí, no, són dos quarts d'una, ja fa mitja hora que es va acabar, sí.
Vaig destartalat avui.
Perquè, normal, va destartalat, li la fots. Però, una pregunta.
M'encanta.
T'hauria agradat retirar-te al Comunal? Bé, al Comunal ja no, a l'Estadi Nacional d'Andorra o al Comunal, no sé, perquè t'has hagut de retirar. Suïssa, no et podies esperar a jugar a casa?
Mira, avui li he dit a un sou els segons que he parlat perquè he sortit del camp i tot just, i amb un amic meu que és periodista li he dit, volia retirar-me sentint l'ambient de futbol, i malauradament Andorra que també no hi és, perquè no hi ha una massa social darrere del futbol com pot haver-hi a Suïssa. I la veritat que per mi avui jugar a un país on vaig jugar dos anys, representant la meva selecció, i no sé, jo he sortit, la gent, bueno, ho han dit amb els altaveus de l'estadi, que acabava la meva carrera després de 26 anys, tot l'estadi s'ha posat en peu. No crec que hi hagi una millor manera d'acabar, no? Que la gent et feliciti així. Avui el mateix Jan Infantino a les xarxes socials m'ha felicitat per la meva carrera, no? O sigui, diu, vale, si felicita el president de la FIFA per la teva carrera com a futbolista, és que t'has passat el joc, no? O sigui...
Sí, t'has passat la pantalla, és claríssim.
I ja diu, tengo vidas limitadas, o sigui que ha sigut brutal i, bueno, ha sigut una experiència que la volia sentir l'olor del futbol i respirar l'ambient de futbol i aquí a Suïssa ho he pogut fer.
Sí, senyor. Poca conya, eh? Vull dir, ets el jugador més veterà que juga un partit oficial de seleccions amb avui 43 anys, 8 mesos i 27 dies. I ets el tercer futbolista de la història que més partits ha jugat de fase de classificació d'un Mundial. Clar, evidentment la fase de classificació la jugueu. Com deies, Andorra mai ha tingut opcions d'anar a una fase final d'un Mundial, però tots els partits de classificació els jugues. Tu has jugat 43 partits de fase de classificació per anar a un Mundial, que són els mateixos que Cristiano Ronaldo, per exemple. I per davant només tens per davant dos jugadors que jo desconeixia. Un es diu Hegle i l'altre Astafayev. No sé qui són.
Però sentir el Cristiano venir a boig per superar el rècord, eh?
Aquest què tal, al camp? Perquè aquest contra aquest també hi ha jugat.
Aquest al camp és com el veus fora, tu. És complicat. Complicat perquè, a més, no entenc de... Bueno, evidentment quan juga amb seleccions petites quiere más, saps? Que si ve sangre quiere continuar. I me'n recordo que vam jugar contra ell i havien empatat contra l'Eibar. I es fotia gol i anava a buscar la pilota i jo li deia contra l'Eibar, tenies que haver ido a meterle gol. No,
li deies això?
És que et dic una cosa.
I què et deia?
M'haguessin gravat durant els anys, ojo, que lo petava en YouTube, perquè són molts anys i de molt patiment al camp, que ho passes molt malament, perquè a ningú li agrada perdre, i menys a vegades que les goles ja poden ser complicades, que em deia, mira així com dient este que me està diciendo a mi. Però bueno, jo li deia, bueno, queda més a gust que Déu.
Tu has passat bé, no?, com a mínim, en tota aquesta carrera i la fons?
M'ho he passat bé, perquè ets d'Andorra, però som uns privilegiats. He jugat contra els millors jugadors del món, he tingut el privilegi de jugar dues vegades a Wembley, dues vegades a Sant Denis, contra els millors jugadors d'Europa. Què més pots demanar? La veritat que ha sigut demasiat. I acabes avui, tota la família ha vingut aquí a Suïssa, dia superemotiu, tota la vida representant el país, lo típic, no? Andorra, pues trobem no està normal, no?, que un tio representi 26 anys un país, i la veritat que super content i super orgullós, no?
Clar que sí. Mira, per la gent que no ho sàpiga, més enllà d'això, clar, és que has jugat tota la vida a futbol, vull dir, vas passar per les categories inferiors del Barça quan eres molt petit, vas jugar a l'Espanyol B també, i a partir d'aquí has fet Sant Andreu, vas anar al Ionikos de Grècia, al Pachuca Ionikos de Grècia, vas anar al Pachuca mexicà, vas estar a la Unió Deportiva Las Palmas, al Polideportivo Ejido, al Rayo Vallecano has jugat, després te'n vas al Triestina a la Sèrie B italiana, després allà a Suïssa al Bellinzona, d'allà tornes al Triestina a Itàlia, i d'allà ja te'n vas a Andorra, no? I has estat jugant al Futbol Club Andorra, al Santa Coloma, a l'Interclub Escaldes i al Futbol Club Andorra B, no? Amb qui ara et retiraràs, vull dir que encara seguiràs jugant a nivell de clubs, no? Uns mesos més.
No ho sé, perquè avui ho parlàvem, sí, bueno, jo tinc fitxa allà perquè és on vaig començar com a professional i em feia il·lusió, doncs, acabar la carrera on vaig començar, no? Al Futbol Club Andorra, i per això l'any passat doncs va jugar a tercera catalana amb el Futbol Club Andorra B i amb la idea de mantenir-te una mica en actiu, però bueno, anar deixant progressivament el futbol, no? I la veritat que després d'un dia com avui, ostres, et fa complicat pensar que has d'anar a jugar per aquest camp de Déu després de tants anys, no? I bueno, m'ho he de pensar encara freredament, m'estic gaudint el dia d'avui, però bueno, possiblement si acaba la meva carrera haurà sigut el Futbol Club Andorra B.
El B, sí.
El filial, no està malament, no? Amb 43 tacos un filial no està malament.
No està malament, no està gens malament, no. Molt bé, alguna anècdota que et vingui al cap per acabar, Ildefons, de tots aquests anys amb l'Andorra, amb la selecció?
Que són moltes, són per fer un llibre, perquè...
Home, la més divertida, alguna de més divertida que hagis tingut?
Fua, divertides... Ara sí m'enganxes, eh? M'hauria de...
No, la que vulguis.
O sigui, és que me... Mira que hem tingut anècdotes, però...
No sé, que hagis explicat avui amb la família alguna anècdota, o amb els amics.
Ostres, tu, ara m'ha...
Ara t'enganxo, eh? Ara t'enganxo.
Sí,
ara.
Perquè...
Bueno, doncs res.
Ja no... Bueno, ja la propera, tu ja me la pensaré per la propera, que aquesta no havia estudiat.
Va, prepara-te-la per la propera. Pou, quin artista, l'Ildefons. Tia, 43 anys i jugant, eh?
Sensacional, eh? Sensacional. Jo el fitxaria, eh? Per fer alguna cosa a RAC1.
Sí, que és veritat, sí.
La meva dona sempre m'ho diu. Amb lo payaso que és, no sé què pot jugar a futbol.
Podries fer de tot, no? Podries fer de tot. Us quedeu a Suïssa ara uns dies o què fas?
Sí, bueno, demà comencem a... Vam votar aquí tota la tropa en furgo i demà fem mig viatge i passat demà continuarem fins arribar a casa i, bueno, amb la calma.
Suïssa-Andorra amb furgoneta?
Sí, perquè érem molts i no era, hem jugat a Sion. Sion no té aeroport, has d'anar a Ginebra, ja d'Andorra per anar cap a Barcelona, cap a Toulouse, ja són 2-3 hores de cotxe i dius, tota la colla que has de moure. Si arribes aquí, venga, lloga cotxes, venga, moure't cap aquí, cap allà, dius, venga, fem una furgoneta i tranquil, l'han fet amb, al final són 1.000 quilòmetres, amb un parell de dies, tranquil·lament, ho fas, o sigui que, i més per venir a veure tu, uno... El Jordan es va retirar un parell de cops, però jo crec que no ho faré.
No aguantaràs més, no? Molt
no,
bé.
No.
Felicitats, escolta, i a gaudir ara de la nova vida que tindràs sense el futbol professional. Ildefons Lima, una abraçada i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu. Sí, quin artista, adéu. Tu, quin artista.
Un crac.
S'ha de saber, un ha de saber quan parar. I ell mira, ho ha tingut clar, i a més amb humor, no, Marius?
Però mira, fixa't, fa un moment parlàvem de... En fi, dirigent del món del futbol, no? I és una persona que no li ha sabut treure el veritable rendiment d'aquest càrrec, no? O sigui, però al final, un exfutbolista que com era Rubiales, que un dia passa a poder gestionar el món del futbol i fracassa estrepitosament, no? I en canvi estem aquí parlant d'una persona que anar pels camps del món ha sigut el seu ofici, és a dir, que ha pogut anar als millors camps. Ostres, jugar a Wembley. Tu t'imagines el que deu ser jugar a Wembley? Oh. I, o Sant Denis, no? I el dia que acaba tot això, ostres, tens milions de coses per explicar. Tens una vida. Això és fantàstic, no? I tu et reconcilies amb la teva professió, et reconcilies amb el món del futbol, i penses que en el món del futbol hi ha gent extraordinària, no? O sigui, dius, jo no podria ser amic dels Rubiales, però en canvi m'encantaria ser amic de
l'Ildefons.
De l'Ildefons, no?
Sí, sí. O sigui, té un sopar per explicar anècdotes fins a avorrir.
Bueno, això només pot passar en un país tan petit com Andorra.
Clar. És així. Escolta, abans de deixar-me marxar, que avui us he estirat una mica més del compte, perquè ara d'anar teniu dos dimarts de festa, perquè clar, jugar al Barça els dos pròxims dimarts, dimarts que ve Champions, i dimarts següent Mallorca-Barça a quarts de 10. Només una cosa, què n'espereu de Deco, a qui demà presentaran com a director esportiu? Ara repassarem com ha anat la junta directiva i explicarem algunes qüestions de la part econòmica del club, però què n'espereu de Deco?
Que ho faci bé.
Ja està, eh?
Sí, aviam. El Deco futbolista era per mi un referent, una persona que m'agradava veure'l jugar. El recordo, diguem, jugant a... Què era? A l'Oporto, no? Em sembla que
sí, sí. Que va, sí, va campió d'Europa amb Mourinho.
Exacte. Sí, sí. Recordo el partidàs que va fer amb les semifinals per passar a la final. Era un futbolista... Ostres, una mica... Em recordava, és una altra manera de jugar i tal, no? Però recordava aquests futbolistes que es fa l'amo del, del mig del camp, que és l'amo, sí, sí. Eh? Una mica com passava amb el Schuster, no? El Schuster era un tio que aixecava el cap i l'equip contrari anava enrere. I el Deco també era una mica aquest tipus de futbolista, no? Un futbolista intel·ligent i tal. Llavors, no sé, jo que vaig admirar el Deco futbolista, m'agradaria poder admirar el director esportiu del Barça, no?
Demà a les 11 es fa aquesta presentació oficial i n'estarà molt pendent el Basté. Demà, a l'última hora del món a RAC1, d'11 a 12, el Basté estarà pendent i connectarà, evidentment, amb aquesta presentació de Deco per veure què expliquen d'aquest projecte esportiu que liderarà a partir d'ara Deco. Què n'esperes, no,
sí, Ernest? Jo del càrrec n'espero a veure si per fi tenim estabilitat. Perquè des de Zubizarreta, que aquest càrrec bé, hem tingut uns altibaixos, uns, o sigui, unes anades i vingudes, unes inestabilitats, o sigui, tot això ha estat un, perdona, un festival,
Estabilitat i Barça són dos termes, no, que la història no les ha sabut conjuminar.
Amb el primer la porta va haver-hi una direcció esportiva molt sòlida, que va ser la de Chiqui Begiristain, allò va durar molts anys. Després va venir Zubizarreta, que per cert mai se'n va explicar perquè es va fer aquell canvi. Va venir Zubizarreta, també va haver-hi una certa estabilitat fins que va venir la crisi de Noveta, i a partir d'aquí tot ha estat un disbarat. Amb el canvi de junta directiva també hi ha hagut un festival d'anada i vinguda, Mateu Alemany, Jordi Cruyff, tot això.
Ara,
per tant,
torno,
la primera estabilitat. Després, per la roda de premsa de demà, jo diria, o sigui, una cosa menys important i una cosa més important, potser que és menys important, però que per mi estaria bé que se li preguntés, és com és que aquest càrrec es presenta demà. Perquè, sí, el Deco està treballant al Barça des del mes de maig, no es va poder fer oficial fins al mes d'agost.
Sí, però saps què passa?
Deixa'm acabar.
Que si ens posem crítics,
espera,
ens farem un embolic.
Espera.
Jo prefereixo...
Espera. Bueno, doncs molt bé, doncs no diguem res, Màrius.
No dic això.
Màrius, estic fent la prèvia.
És molt raro.
Estic fent la prèvia. A mi m'ha sorprès que es fes tot aquest procés tan una mica allargat en el temps. Ja sé que hi ha l'empresa, els seus interessos, però home, realment, com s'ha dilatat en el temps això, jo crec que això s'ha d'explicar a la gent, igual que s'ha d'explicar per què se'n va anar Mateu Alemany, tot el que...
O sigui,
perquè no acabem de saber res del que ha passat aquí.
És que
aquí.
No ho sabràs.
Val, molt bé.
Amb doncs, la qual cosa has doncs, un acte
bé,
de
no,
fer...
Doncs ho sento, no, ho sento si... molt, Màrius. Ho seguiré si preguntant. T'agradi o no t'agradi? Ho seguiré preguntant.
No, si a mi no, jo no he dit que no m'agradi. L'obligació d'un periodista és preguntar. El que dic és que arriba un moment... Que, escolta,
i l'última cosa, fer, i la important fer. De fet, és que no m'heu deixat dir la important. Per mi, la important de veritat és la ideologia. O sigui, això de l'ADN Barça, tot això, que per cert Jordi Cruyff tenia aquesta funció. O sigui, quina és la relació de Deco amb la ideologia, la forma de jugar al bàsquet, quines són les seves idees, com es continua tot això?
Potser demà ens ho explica.
Val. No. Perfecte, doncs aquest...
No, vull dir, tant de bons, no. Jo també vull saber quina línia portarà, clar, no?, de joc.
Com, però quina línia, sisplau, no li pregunteu només per què vol fitxar, quin lateral esquerre vol... No, jo vull saber les seves idees i com continua les grans idees del Barça. I tot això, cap on va?
Apunta, que és bona aquesta sapera, sí. Ara la farem. Pou, remata-ho, què n'esperes tu demà?
Bé, això, jo espero que expliqui les seves idees futbolístiques, cap on creu que ha d'anar el Barça, i per tant que ens expliqui qui és el Deco ideòleg, diguéssim, dels propers Barces, no? Al final ell com a migcampista doncs forma part d'un Barça gloriós, com és aquell Barça de Rijkaard, i també és un dels jugadors que posa cara a la decadència d'aquell Barça de l'autocomplaença i del teletext i de futbolistes que no s'entrenaven i que van deixar de ser professionals. De fet, el millor Barça de la història comença a caminar amb dues baixes capitals, una la de Ronaldinho i l'altra la de Deco. Bé, doncs esperem que aquest futbolista que en el seu moment, insisteixo, va ser titular indiscutible d'aquell Barça de Rijkaard, que va retornar l'equip a la primera línia mundial, que després doncs, va perdre el compàs de la professionalitat, després ha estat molts anys fent la seva, doncs que ara que ha tornat i que serà un alt executiu del club, doncs ens deixi molt clar quina és la seva filosofia, quina és la seva idea i cap a on ha de canviar l'equip.
Tant de bo, demà tinguem algunes d'aquestes respostes. Res, fins aquí, eh? Us deixo marxar ja aquesta tarda, 3:15. Això no serà habitual, eh? Vull dir que...
No, jo estava pensant demà el dia que tinc per davant, però m'ho he passat molt bé, que això és l'important.
Clar que sí.
Tant de bo que s'ho hagi
passat bé. I hem explicat coses importants, també, no? Hem posat música,
hem rigut, hem rigut. Samarretes a Brasil.
I tant.
Bueno, i hem donat una notícia d'abast de l'abast planetari.
Sí, sí. Recordo, que el Barça ja té decidit el logotip musical que lluirà la samarreta del clàssic, seran els Rolling Stones, s'ha d'acabar de tancar només, queden alguns serrells, però queda l'últim pas per fer-ho oficial. 29 d'octubre, Barça-Madrid, amb el nou disc dels Rolling Stones que es diu Hackney Diamonds. Increïble. Rolling Stones.
Patarrasso.
Si venen a Barcelona, miraré d'anar-hi. A veure si tenim sort comprant entrades.
Bé, està bé, perquè el símbol històric del Barça és un avi, no? O sigui que... Mike Jagger...
Més o menys.
No s'assembla a Mike Jagger, l'avi, però...
El nou avi del Barça.
Però va per aquí.
El cercle s'ha tancat. Perfecte. Gràcies, Màrius, Ernest, Pou, una abraçada.
Gràcies.
Bona nit.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot. RAC 1. Tots som 1.
Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida.
Estudias amb Valés Pariser.
Espera, soy una gota de tu saliva que me da la receta prohibida, que sabe a gloria aunque sea una nana.
12:47, recta final del Tu diràs d'avui. De seguida repassem l'etapa de la Vuelta, que ha estat espectacular, amb Jonas Vingegaard dinamitant la prova, i també el que ens espera per demà, que és l'Angliru, l'alt de l'Angliru. Abans, però, ara que marxaven el Màrius, l'Ernest i el Joan Maria Pou, a banda d'estar pendents de Deco, avui, aquesta tarda, s'ha reunit la Junta Directiva del Barça per analitzar els diferents temes de l'actualitat del club. De fet, ha estat la primera junta amb la presència de Deco, ja, el nou director esportiu. Què ha passat en aquesta junta, Marc?
Bé, el primer de tot, com dius tu, és que avui ha estat la primera junta amb la presència de Deco, el nou director esportiu, ha aprofitat per explicar el projecte esportiu a tota la junta, el que segurament ens explicaran demà, com diem, a partir de les 11 del matí, les decisions preses al darrer mercat de fitxatges, i també ha exposat un projecte que, com expliquem demà, es farà extensiu. També s'ha rebut l'actualització de l'estat de les obres de l'Espai Barça, unes obres que van començar fa 3 mesos i que en principi van segons tot el calendari previst, i també s'ha acordat donar un impuls al cens de socis i sòcies, que atenció, s'acaba el 31 d'octubre i si sou socis i sòcies i no heu renovat el cens, no podreu accedir a l'abonament del 2024. Per tant, per això el club insisteix en una sèrie de detalls per poder fer que tots els socis i sòcies compleixin aquest cens. I el més destacat per acabar tot plegat és una cosa que no surt al comunicat, a l'eix, i és la part econòmica. Ho hem explicat aquest migdia. El Barça hi ha certa preocupació perquè encara continuen sense arribar als 40 milions d'euros que tenia promès el fons alemany Libero Football Finance. Quan es va anunciar aquest acord, el Barça es va dir que també voldria poder sortir als mercats dels Estats Units amb un acord amb l'empresa Mountain & Co. per poder sortir a borsa i poder aconseguir ingressos extraordinaris. Però sense aquests diners de Libero Football Finance, el Barça no pot acometre aquesta decisió, que per cert també ha de plaçar per l'Assemblea de Socis Compromissaris. De moment el que ens han transmès des del club és que hi ha tranquil·litat pel que fa al cobrament dels diners de Libero Football Finance i que haurien d'arribar aquests diners perquè el Barça pugui sortir a borsa. Relacionat amb això, Aleix, s'ha anunciat que durant aquest mes es convocarà una sessió ordinària per tancar el pressupost del curs passat, el pressupost d'aquesta temporada, i també sabrem d'aquí a uns dies quan serà l'assemblea de socis compromissaris, que serà a finals d'octubre.
Sí, coincidim pràcticament amb el clàssic, o la setmana abans del clàssic, normalment cap a la segona quinzena d'octubre és quan es fa sempre aquesta assemblea de socis compromissaris. Marc, gràcies.
Gràcies, Aleix.
Vinga, brau, fins ara, bona nit. I ara sí, anem a la Vuelta a parlar de Vingegaard.
Cada vez que miro pa arriba, este corazón sin salida, se quiere salir.
Hola, Quim Salvador, què tal?
Hola, Aleix, molt bona nit.
Vingegaard ha guanyat l'etapa d'avui en final a Veges, a Cantàbria, i compta perquè amenaça el liderat del seu company, no? Sepp Kuss.
Sí, no és habitual en el ciclisme veure atacs de companys d'equip, d'un company d'equip al líder, però això és el que hem vist avui a l'arribada a Veges. Jonas Vingegaard, guanyador del Tour, ha aconseguit la seva segona victòria d'etapa en aquesta Vuelta, ja va guanyar el Tourmalet, atacant a l'ascensió final de Veges de segona categoria. Era una etapa totalment plana, però amb l'arribada a Veges, segona, però 5 quilòmetres a un pendent mitjà del 8,8%, és a dir, que picava fort, el que passa és que era una pujada curta. Vingegaard ha arribat amb més d'un minut d'avantatge sobre el grup dels favorits, i després de guanyar ha explicat que volia aquesta victòria d'etapa per dedicar-la al seu company d'equip Nathan Van Hooydonk, que aquest matí ha tingut una indisposició mentre conduïa i un accident de trànsit. De fet, les primeres informacions sobre Van Hooydonk eren molt preocupants, després afortunadament han arribat notícies doncs, més tranquil·litzadores. Escoltem Vingegaard, el sos d'Eurosport.
I'm just happy to win today. We had some terrible news this morning and I wanted to win for my best friend.
Oído noticias terribles y he querido ganar hoy por mi mejor amigo.
Yeah, there are good news about it.
Tenemos buenas noticias sobre él y su condición.
Yeah, that's a big relief for me, for the team. And I hope he will recover soon.
Espero que se recupere lo antes posible.
De fet, aquesta tarda l'eix l'equip Jumbo-Visma més un comunicat dient que Van Hooydonk està conscient que no ha pres mal en l'accident de trànsit, que la seva situació no és crítica, com havia sortit a la informació del matí, i que li fan diverses proves per saber què és el que li ha provocat el defalliment. Les primeres informacions parlaven d'un infart, el comunicat del Jumbo no parla en cap moment d'infart i diu que afortunadament està conscient i en situació no crítica. Tornem a la cursa, atenció a la classificació general com queda, perquè sumant-hi els 10 segons de bonificació per guanyar l'etapa, Vingegaard ha retallat avui 1 minut i 15 segons al seu company Sepp Kuss, que continua líder, però ara amb un marge sobre Vingegaard de només 29 segons. I en Bolica, que fa fort, també ha ensenyat les urpes al tercer de la general, Primoz Roglic, també del Jumbo-Visma, encara entès menys el moviment de Roglic, quan ja havia s'havia escapat Vingegaard, ell també ha saltat del grup dels favorits,
sí, sí.
I Roglic és tercer a 1 minut i 33 segons. Amb aquest panorama, tres companys d'equip que són primeres espases, bé, Kuss en teoria no ho era, però va líder de la cursa, demà arriben a l'última gran etapa de muntanya d'aquesta Vuelta, amb dues ascensions de primera categoria, a Colladiela i el Cordal, i final a l'Angliru, de categoria especial.
Ara ho comentem amb el Pau Mitjans, abans, però alguna cosa més de l'etapa d'avui?
Sí, atenció a les paraules d'Enric Mas a la meta, contundent amb el seu equip, al Movistar.
Tenemos el mejor equipo para el llano, pero nos falta equipo para arriba, es evidente. Y nada, hoy pues si hubiésemos tenido un hombre ahí hubiésemos podido acercar la carrera para poder disputar la etapa, pero ha sido imposible.
Mas també ha explicat que tenia pensat atacar, però en el punt on ell ho volia fer la cosa ja anava desmadrada i per tant ja s'ha vist una mica fora de joc. Luis León Sánchez, que ahir va anunciar que es retirarà a final de temporada, ha tingut una caiguda força aparatosa, per sort no s'ha trencat res i ha dit que vol continuar i arribar, ha dit, com o sea, a Madrid. En canvi, males notícies, el català David de la Cruz, que era 11è de la general, ha hagut d'abandonar aquest matí per culpa d'una inoportuna gastroenteritis.
Llàstima, llàstima, i ànims al de la Cruz. Hola, Pau Mitjans.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal, bona nit. El veus fent doblet, Tour i Vuelta, a Vingegaard, després de l'exhibició d'avui?
Ostres, és que després del que ha fet avui sembla que el Jumbo-Visma hagin dit que qui sigui el més fort que guanyi aquesta Vuelta, i realment avui Vingegaard, com ja va demostrar el Tourmalet, ha demostrat que és el més fort, que té ambició i que ell el que vol fer és vestir-se de líder.
I demà l'Angliru, mira l'etapa són 124 quilòmetres, no? Per tant, corteta, però clar, com deia el Quim ara, pugen primer la Colladiela, després el Cordal, i ho remates amb les rampes de l'Angliru, aquelles imatges sempre espectaculars.
Sí, demà és una etapa que es pot fer dura l'etapa, si es vol, des d'un inici, des de la Colladiela, però sí que és cert que en els últims anys és veritat que l'Angliru és un port, vaja, és el port per excel·lència a Espanya, però sí que és cert que entre els favorits de la general doncs no s'han tret gaires diferències, tot i que demà donen pluja en principi, per tant veurem si això també hi té molt a dir, i sí que és cert que realment arriba en un moment en què és decisiu per la carrera, és decisiu per la general, i per tant demà qui no tingui bones cames ho pagarà. Però compta amb l'etapa de l'endemà, eh?
Sí,
jo crec que l'etapa de l'endemà...
I Pau, perdona, dijous i dissabte, no? Són etapes trencacames de sí. Mitja alta muntanya que poden ser més perilloses, no?, fins i tot.
Sí, la Cruz de Linares, que es puja dues vegades, i compta perquè és una de les etapes amb més desnivell d'aquesta Vuelta, i ve just després de l'Angliru, per tant, jo la tindria en compte, i també la de dissabte, que és una etapa així molt llarga, és la més llarga d'aquesta edició de la Vuelta, més de 200 quilòmetres, a moda clàssica. Són dues etapes que l'Angliru té molt nom, l'Angliru farà mal demà, però hem de tenir en compte que els corredors arribaran amb molt cansanci acumulat després de 3 setmanes, d'un ritme molt alt de competició, i poden guardar alguna sorpresa tenint en compte el que ha passat avui amb el Jumbo, que si fa dos dies dèiem que tot estava pràcticament dat i beneït i tothom parlava del triplet, doncs avui aquesta lluita d'egos ja hem vist que no està tot tan tranquil·la a Can Jumbo.
Si t'haguessis de mullar, per qui apostes com a guanyador de la Vuelta?
Doncs mira, fa uns dies vaig dir per Kuss, des de... a mi m'agradaria que guanyés Kuss, però veient el que hem vist i tenint en compte que Vingegaard és el pal de paller del Jumbo, i deixa'm contar una cosa perquè m'ha semblat molt interessant, avui Manolo Saiz en el postetapa de Teledeporte ho ha comentat, i és que el Jumbo Visma acaba, el Jumbo, la cadena de supermercats, acaba com a patrocinador el 2024. Per tant, s'ha de buscar un nou patrocinador, i el pal de paller d'aquest equip és Vingegaard, no? Aleshores, crec que des de l'equip voldran que sigui Vingegaard també el qui guanyi, perquè no deixa de ser el gran emblema, el guanyador del Tour i qui pot fer front, doncs, a Pogacar i companyia. Val. Per tant, em decantaria per Vingegaard.
I el podi, creus que algun dels espanyols pot arribar al podi o serà triplet de Jumbo-Visma?
Qui pot arribar crec que pot ser Juan Ayuso, però dependrà de les ganes que tingui d'atacar. Jo crec que Juan Ayuso ho intentarà. Demà ho veig més complicat. Sí que té cames, però se l'ha vist més conservador, i per tant, si un dels que pot arribar és Juan Ayuso, tot i que crec que el Jumbo ho té bastant bé per ser primer, segon i tercer, tot i que amb canvi de cromos.
Demà ho veurem, o a partir de demà com a mínim ho veurem. Escolta, acabo molt ràpid amb una informació també important al món del ciclisme. S'ha retirat avui, a les últimes hores, Annemiek van Vleuten, del ciclisme femení, és a punt de fer 41 anys, la millor corredora de la història. No sé, per dir-ho ràpid, campiona olímpica de contrarrellotge, dues vegades campiona del món de contrarrellotge, dues vegades campiona del món en ruta, una vegada campiona del món d'Europa, ha guanyat 4 giros, un tour, 3 vueltes, grans etapes, grans clàssiques, no? Vull dir, una eminència del ciclisme femení, no?
Sí, es va retirar el 10 de setembre, per tant fa 3 dies, aquest cap de setmana, sens dubte una de les millors de la història, com deies, i crec que no som conscients del que ha significat, sobretot pel ciclisme femení, i també el fet d'haver fitxat pel Movistar, la transcendència que li ha donat a l'equip Movistar i tot el que ha guanyat Van Vleuten fent aquell triplet en una mateixa temporada. Doncs crec que la seva figura encara es dimensionarà molt més a casa nostra, i de ben segur que, vaja, serà un referent per moltes de les ciclistes que pugen ara.
Tant de bo. Acaba de gaudir d'aquestes etapes de la Vuelta. Anem parlant, Pau.
Que vagi bé. Merci, Aleix.
GT RAC 1. Seguim amb les dues rodes, ara però per tornar a escoltar Marc Márquez, que ha parlat moltíssim els últims dies.
Cada dia el sentim.
Cada dia, sí, cada dia matisant o explicant o detallant per on pot passar el seu futur. Avui ha rebaixat una mica el to a Monda, no?
Sí, després d'haver dit diumenge que ha d'haver-hi fets perquè continuï l'any que ve amb la marca japonesa, després d'haver afirmat ahir que la primera versió de la moto per l'any que ve no millora l'actual, la va provar el test de Misano, avui l'octocampió Cerverí ha tornat a parlar en un acte promocional organitzat per Estrella Galicia a Madrid, y ha dicho que está compromiso en Honda.
Mi compromiso a día de hoy es de sigo teniendo contrato con Honda y sigo, mi compromiso es máximo, ya que esta marca me ha dado mucho y sigo intentando buscar la mejor solución al proyecto.
Encara més, considera que está, diu, al millor lloc per tornar a guanyar.
Yo ahora mismo a día de hoy estoy convencido de que estoy en el mejor sitio para intentar triunfar en el futuro y veremos. Día a día intentaremos evaluar cada situación para, ja te digo, estar convencidos antes de empezar, que es lo más importante.
I fins i tot ha parlat d'objectius més enllà de l'any que ve, 2024, que és el que li queda de contracte amb Honda.
Con Honda estamos intentando trabajar, buscar la mejor solución de cara al futuro para triunfar, sea en un año, en dos o en tres, pero el objetivo es triunfar y es estar luchando por los puestos de delante.
Amb aquests documents sembla que hagi decidit continuar. Per cert, avui Joan Mir ha fet la broma al seu company d'equip de molar que ell se queda de Piqué amb Neymar. Veurem com s'acaba això.
Endavant.
També t'haig d'explicar que en aquest acte de Madrid Marc Márquez ha tornat a dir que manté els tres plans de cara al futur i no ha dit categòricament que correrà amb Honda l'any que ve. Vull dir que la incògnita es manté i segons el dia canvia una mica la tendència de les seves paraules. També el que sí que ha fet categòricament és descartar fer un any sabàtic o retirar-se. No es vol quedar a casa.
No, ese no me lo planteo porque me siento motivado, me siento con muchas ganas, me siento con nivel, me siento muy bien físicamente. Y sí, cuando estaba mal físicamente me lo llegué a plantear porque estaba sufriendo, no disfrutaba pilotando una moto, pero ya lo he dicho estas últimas carreras que el nivel encima de la moto me encuentro bien. Sí que los resultados no llegan, pero por A o por B. Pero me siento bien en todo momento y estoy disfrutando de mi pasión, que es el motociclismo.
Per ser, el gran dels Márquez també s'ha mostrat a favor que Honda i Yamaha tinguin concessions, com KTM i Aprilia en el passat, en forma de més dies de proves i més evolucions autoritzades per recuperar la competitivitat. Diu que la igualtat entre marques afavoriria l'espectacle i també, i això és important, el valor dels pilots.
Molt bé, aquest cap de setmana tenim descans, de motos, d'aquí 15 dies, no?
A la Índia.
A la Índia.
Sí, senyor.
Déu-n'hi-do, el pròxim Gran Premi. Gràcies, Quim.
Bona nit.
La una tocades, abans de marxar, un parell de coses més. Per exemple, demà debuta el Barça d'handbol a la Champions. Demà comença la Champions d'handbol i Pol Rodríguez juga a la pista del Montpellier al Barça a 8:45 del vespre.
Exacte, el Barça, que és l'actual subcampió d'Europa, va perdre la final de l'any passat contra el Magdeburg, juga contra un Montpellier al qual ja s'ha vist les cares recentment, va ser a les semifinals de la Superglove, aleshores va guanyar el conjunt blaugrana 37-30, un Barça que afronta aquesta Champions amb moltes incerteses, sobretot després de conèixer la baixa de llarga durada de Dome Makuç. En la prèvia, el tècnic Antonio Carlos Ortega confessava que l'empat de dissabte a Irún en Lliga Osoval els ha fet veure que aquest any tot costarà una mica més.
Y aquel resultado nos ha de hacer pensar que hem de treballar y que som aquest any més humans i que si no donem tots, qualsevol equip no pot guanyar, no?
La part positiva, més enllà de Makuç, és que Ortega tindrà tots els jugadors disponibles per demà.
A veure com arrenca aquest Barça d'Ortega, amb qui parlàvem la setmana passada aquí al Tu Diràs, i ens deia que, evidentment, ha perdut qualitat, no?, per la retallada salarial que hi ha hagut i també per les lesions que ha tingut, com aquesta de Makuç. A veure com arrenca la pista del Montpellier aquest Barça de Carlos Ortega. I acabarem parlant de tenis, perquè avui hem sabut una suspensió important per dopatge de la que va ser número 1 del rànquing femení, la romanesa Simona Halep.
Sí, i dues vegades guanyadora de Grand Slams, actual número 26 del rànquing Vita, no podrà jugar durant 4 anys per donar positiu en Roxadustat, que és un medicament que estimula la producció de glòbuls vermells, que es pot tractar, per exemple, en casos d'anèmia, però que està prohibida pels i les tenistes. Aquest positiu prové d'un test que es va fer Halep a l'Open dels Estats Units de la temporada passada i ara no podrà jugar fins al 2026. Mentrestant, avui ha arrencat la fase de grups de la Copa Davis de Gerard Piqué i ho ha fet en polèmica. El tenista suís Stan Wawrinka ha criticat l'organització del torneig per la poca assistència de públic. Ho ha fet a través de Twitter i amb un vídeo en què es veuen les graderies pràcticament buides. De fet, en el tuit cita el mateix Gerard Piqué. Els suïssos han perdut contra França en aquesta jornada inaugural. També s'han jugat 3 sèries més. Xile ha derrotat Suècia, també 2-0. Sèrbia ha fet el mateix contra Corea del Sud. Espanya no debuta fins divendres. Ho farà contra la Sèrbia de Novak Djokovic, que sí que hi serà. En canvi, Espanya no tindrà les seves files Carlos Alcaraz.
Ho té complicat, la selecció espanyola, sobretot en aquest primer partit contra Sèrbia. El tuit de Wawrinka és increïble. Vull dir, citant Gerard Piqué, citant la ITF, dient thank, amb ironia, gràcies Gerard Piqué i ITF per fer la Copa Davis a Anglaterra quan estem jugant un França-Suïssa i hi ha 20 persones al pavelló, vull dir, fotent un pal descomunal, sí. Wawrinka a Gerard Piqué i a la ITF. És cert que Cosmos s'ha desmarcat de l'organització de la Copa Davis perquè no va sortir massa bé el negoci i ja estan en judicis, però bé, Wawrinka se n'ha volgut recordar avui. Pol, gràcies.
Que vagi molt bé.
Vinga, va, una abraçada, bona nit. acabarem amb les portades. Aquest t'ho diràs d'avui, com sempre, amb el Carles Rossell, el nostre estudiant en pràctiques. Hola, Rossell.
Bona nit, Aleix.
Andorrà, tu, eh?
Sí, sí.
T'ha agradat l'entrevista amb Ildefons Lima? Quin crac.
Molt divertida. Quin mestre. Ja el coneixíem i, a més, és un tipus... no diguem particular, eh? tants anys a la selecció.
Un tipus collonut, divertidíssim i que s'ho pren tot amb humor i ens encanta. Sí, 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 sí. Bona gent a Andorra, bona gent com tu sí. També. Andorra. Va a veure la premsa, què porten demà?
Les portades, sobretot, amb el partit d'Espanya, aquest 6-0 amb Xipre, i totes van pel mateix estil. Per exemple, Mundo Deportivo titula Rodillo, la selecció segueix en mode apisonadora i destaquen sobretot l'exhibició de la Minya Mal, que ha estat titular, també el primer gol de Gavi i el doblet de Ferran Torres. Al Mundo Deportivo també fan com una mena d'informe amb les noves perles de la Masia que vindran, que ara mateix podran arribar o al filial del Barça B o qui sap, o al Barça. Això al Mundo Deportivo, a l'Esport, exhibició i doblet de Ferran Torres, amb la imatge portada del davanter valencià. I als diaris madrilenys, fixa't, el Marca, en lletres ben grans, nos gusta Espanya, una altra golejada d'una selecció que il·lusiona, i a l'AS, Granada és una fiesta, amb portada, en aquest cas, Carvajal i José Lu, a la portada de l'AS. I ens quedem pel final amb el diari esportiu, amb la final de la Lliga Catalana,
de bàsquet,
que han disputat, sí. Barça-Manresa, d'estrena, titulen, i amb la foto del Barça recollint el títol d'aquesta 24a edició de la Lliga Catalana.
N'hem parlat i hem estat en directe i hem pogut entrevistar Joel Parra i Josep Cubells, el directiu responsable que també era Lleida, veient com el Barça de Grimau arrencava la temporada amb aquest primer títol. Gràcies, Carles.
Gràcies.
A descansar. I gràcies també al Joan Ferrús, a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1, un dia més. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva, pendents al matí de la presentació de Deco i de l'estructura esportiva del Barça, que seguiran al món a RAC1 amb el Basté a partir de les 11 del matí, i que després resumirem aquí tot el que digui Deco i el president Laporta a la nit al Tu Diràs. I demà seguirem parlant d'aquesta informació que avui us hem avançat aquí a RAC1 en exclusiva, que el Barça ja té decidit el logo pel clàssic del 29 d'octubre. Després de Drake i Rosalía, ara vindran els Rolling Stones. Queda només tancar un parell de serrells perquè es pugui fer oficial, però està tot engegat. Barça i Spotify es tornen a associar per donar la volta al món amb una samarreta exclusiva pel clàssic del 29 d'octubre amb el nou disc dels Rolling, que surt el 20 d'octubre i el clàssic serà el 29. Bona nit. Descanseu, rock and roll.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passant 8 minuts de la una, la víctima de la manada recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Navarra de rebaixar un any la condemna a un dels agressors. N'ha parlat aquesta nit el 9C de RAC1, l'advocada de la víctima, Teresa Hermida, que admet, a més, que la situació està sent complicada per la noia.
Sobre todo que no pusiera televisión, porque claro, en todas las cadenas salen las imágenes de estos chicos y para ella esto es pues una revictimización. O sea, es que ella vuelve otra vez atrás y eso no le beneficia. Entonces le he llamado para advertirle y para comunicarle el sentido de la resolución que había dictado el TCJ de Navarra y bueno, ella está muy apenada y muy triste.
Els advocats dels acusats havien demanat la revisió del cas per l'aplicació de la llei del només si és sí. Recordem que és un dels 5 autors de la violació en grup a una noia durant els Sanfermines del 2016 a Pamplona. La Generalitat treu ferro les paraules de José María Aznar demanant als ciutadans que s'organitzin per frenar una possible amnistia als processats pel procés. El govern no veu com una amnistia podria posar en perill la Constitució, sinó que, de fet, diu que seria ben bé al contrari. N'ha parlat aquesta nit al 324 la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.
Desmuntar la Constitució, complicat. La Constitució espanyola no és tan fràgil com perquè una amnistia la pugui desmuntar. Jo crec que hi ha una por que l'amnistia pugui afeblir, no, la democràcia és el contrari. Quan una democràcia busca vies de resolució negociada i de resolució política dels conflictes que té sobre la taula, es fa més fort, no?
En canvi, les paraules d'Aznar no han agradat gens al govern espanyol, que l'acusa de mentir i que considera que les seves declaracions són culpistes. Per això demanen a Feijóo que obligui Aznar a rectificar. Més coses, Esquerra pressiona el govern espanyol per tirar endavant l'oficialitat del català a Europa. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, la portaveu republicana al Parlament Europeu, Diana Riba, ha traspassat tota la responsabilitat a la Moncloa.
Espero que estiguin fent els deures per avançar, i han explicat que evidentment mai s'ha posat a debat cap de les llengües de les 24 que es parlen actualment a Europa una qüestió com l'econòmica, i que mai ha de ser un dret, no? Un dret lingüístic, en aquest cas, una qüestió econòmica per les institucions europees.
De moment, però, no està clar què passarà a Europa el dia 19 i tampoc està clar si finalment el ple on Alberto Núñez Feijóo intentarà la seva investidura al Congrés el 26 i 27 de setembre si podrà parlar ja català, basc, gallec i aranès. Serà d'aquí a dues setmanes, però els lletrats de la cambra no veuen gens clar que la norma que s'aprovarà els propers dies es pugui aplicar a curt termini. Alerten que caldrien molts traductors i també flexibilitzar els tràmits parlamentaris. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes avançaran a finals d'aquest mes l'inici de la campanya de vacunació contra el Covid i la grip. Serà pels majors de 60 anys, les embarassades, les persones amb salut vulnerable i els professionals sanitaris. Tot plegat en ple creixement de la incidència de Covid, que a Espanya ara és de 137 casos per cada 100.000 habitants, el doble que fa un mes. Els primers a rebre les vacunes seran els majors de 80 anys i els residents a centres de gent gran i discapacitats. I un últim apunt, perquè d'aquí a una estona a les dues començarà la gala dels MTV Video Music Awards. Rosalía està nominada a la categoria de millor cançó llatina per Despecha, però les nominacions les encapçala Taylor Swift amb 8. Altres noms destacats són Zad, Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj o Olivia Rodrigo. A més, Shakira rebrà un premi a la seva trajectòria i actuarà diverses vegades durant la gala. I ara els esports amb Carles Rossell.
Segons ha pogut saber RAC1, el Barça lliurarà un logotip dels Rolling Stones en la samarreta del proper clàssic de Lliga. L'històric grup britànic és l'escollit per agafar el relleu de Drake i Rosalía per aparèixer en el frontal de la samarreta. El clàssic es disputarà el 28 o 29 d'octubre, una setmana abans del llançament mundial del nou disc dels Stones. El club està acabant de tancar els últims detalls de l'acord abans de fer-ho oficial. En bàsquet, el Barça és el nou campió de la Lliga Catalana 2023 després de superar el Baxi Manresa per només 2 punts, 81-79. L'equip de Roger Grimau, que anava perdent per 13 punts al descans, ha remuntat un partit que s'ha decidit en els últims segons. Joel Parra, als micròfons del Tu Diràs, ha afirmat que l'equip blaugrana encara està en rodatge.
Encara no estem tot l'equip complet, no? Ens falta el Rogas, però que bueno, que estem quasi tot l'equip i que estem coneixent, no? Ens està coneixent l'entrenador nosaltres, nosaltres estem coneixent l'entrenador, però bueno, també és important, no? També jugant bé, jugant malament, guanyar, no? Al final aquí el que es demana és guanyar i guanyar títols i bueno, el primer, o sigui, contents.
Aquest dimarts, la selecció espanyola ha golejat 6-0 a Xipre en un duel on Lamine Yamal i Gavi han estat titulars. Gavi ha fet el primer gol per la selecció i Ferran Torres, que ha sortit a la segona part, n'ha marcat 2. I precisament un altre jugador del Barça, Ilkay Gundogan, ha marxat substituït de l'amistós Alemanya-França després de patir una mala caiguda. A falta de proves, el seleccionador Rudi Völler ha dit que només té un blau.
I pel que fa al temps, nit amb alguns ruixats a les comarques de Girona i Barcelona. Matí de dimecres en conjunt tranquil, amb possibilitat d'algun xàfec a les primeres hores al litoral central. Tarda, això sí, amb ruixats i tempestes en zones interiors del centre i nord del país. A ponent, bàsicament, al nord. Al migdia, les temperatures recularan 2 o 3 graus en molts sectors de les comarques de Barcelona i del nord de les de Tarragona. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
Aquest dimecres, al Món a RAC1, el Barça presenta el seu organigrama esportiu. A les 11, seguiu en directe la compareixença del president Joan Laporta, el vicepresident Rafael Juste i el nou director esportiu Deco. I després, l'anàlisi amb Joan Maria Pou i Joan Jopallà. RAC1. Tots som u. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
moltíssimes gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Caldes de Montbui. Massalió. Esplugues de Llobregat. L'Eixample. Collbató. Sant Martí. Ribarroja d'Ebre. Escó. Castelló de Farfanya. Sant Cugat. Molins de Rei. La Ràpita. Cervelló. I l'Hospitalet.
La competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Bon dia, Oriol de Balanzó.
Molt bon dia.
I el control tècnic, l'Àlex Arbiol, bon dia.
Arbiol.